Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Les farmàcies reben el desconcert de les famílies pels testos d'antígens escolars. Educació ha promès testos gratuïts a tots els alumnes que tinguin un positiu a la classe, però les farmàcies se n'han quedat sense. Els establiments no han pogut fer front a l'alta demanda de testos i diuen a Radio Olot que hi ha hagut una manca de previsió per part del Departament de Salut.
La veritat és que sí, el que he començat dient, de dir que estaven preparats per una mica de ventada i hi ha caigut un temporal fort, de dir una tramuntana d'aquelles que sí que s'han portat totes les previsions nostres i de la pròpia administració. Seguim en el mig del temporal, però jo diria que doncs, de la pròpia administració ja estan prenent les mesures adequades per tornar a equipar-nos de material suficient com per desenvolupar aquesta tasca de poder fer els tests.
Tot i això, demanen tranquil·litat a les famílies i confien que en pocs dies tornaran a rebre material. Eren paraules del propietari de la farmàcia Sants d'Olot, en Joan Sants, aquí en aquest mateix programa. Avui estem a dijous, el dia es diu 20 de gener del 2022, titulars del dia. Traslladen a una dona a l'Hospital d'Olot després de ser atropellada per un patinet en ple centre de la ciutat i en plena hora punta. L'incident es va produir aquest dimecres a Olot, a l'encreuament entre el carrer de Sant Esteve i el passatge de la plaça del Mig. La vianant va resultar ferida menys greu i el SEM va mobilitzar dues ambulàncies. Segons testimonis, el patinet superava la velocitat permesa i no anava pel mig de la via, sinó que anava enganxat a la paret. De fet, el sergent de mobilitat del cos municipal, Albert López, en recordava fa pocs dies que l'auge del els patinets ja s'ha traduït en diversos incidents viaris a la ciutat.
Sí, n'hem tingut uns quants d'accidents, no molts encara, perquè s'està introduint aquest tipus de vehicle, però abans de que vagin a més hem d'actuar i conscienciar la ciutadania. Que moltes vegades els pares els compren sense saber quin tipus de... o compren com un joguet i no saben que es tracta d'un vehicle i que quan el seu fill l'ha de portar necessita una edat requerida i ha de circular com un vehicle quan circula per les vies públiques.
Per cert, que Olot aprova construir un carril bici a l'Avinguda de les Tries i a l'Avinguda de Girona. S'executarà amb dos trams. El primer serà a les Tries aquest 2022 i el segon, el de l'Avinguda Girona, està previst consensuar-lo amb els veïns per l'afectació que tindria amb les places d'aparcament. Tots dos estan recollits en un projecte que ja ha aprovat la Junta de Govern local i obririen una nova ruta ciclista que connectaria la perifèria amb el centre de la ciutat. Pep Berga, alcalde d'Olot.
L'Avinguda de les Tries és una avinguda molt àmplia, amb unes aceres molt àmplies que haurem de retirar. No sé si a tothom recorda doncs, que les voreres acaben amb una mena d'orelles fetes a la vorera que haurem de retirar. Podrem fer un bicicarril ampli, tant d'anada com tornada, però al costat de que dona en el riu. I a més doncs, podrem després les places d'aparcament que en aquest moment ocupen a la vorera dreta en direcció al Club Natació Olot doncs, protegiran en els ciclistes de la resta de gent que circula per l'Avinguda de les Tries.
I avui també anirem a la Biblioteca d'Olot perquè es converteix en un aparador per als jocs de taula en família. Juntament amb la cooperativa La Juganera, l'equipament engega un projecte setmanal per donar a conèixer diferents jocs i propostes. S'organitzaran diferents jornades durant els caps de setmana i la primera ja serà aquest dissabte. A través de trobades grupals gratuïtes i acompanyades d'experts en la matèria es descobriran jocs per tota la família. La Tània Puigverd és la responsable de la sala infantil de la Biblioteca Maria Vaireda d'Olot.
Tracta d'això, de poder descobrir jocs, de fer una mica, nosaltres ara que hem posat els jocs, doncs fer una mica de prescriptors de jocs de taula, com ho fem de llibres, doncs els llibres que tenen molta qualitat o que nosaltres creiem que estan molt bé, volem que els coneguin, no? Doncs amb els jocs de taula una mica la nostra idea és fer el mateix. I en aquests inicis, com que ens estem iniciant, doncs portem uns experts que són aquesta gent de la Juganera que porten molts anys i en saben molt més que nosaltres.
I pel que fa als esports... L'hoquei Olot tanca la primera volta al Picat. És la pista del tercer classificat i on encara cap equip ha estat capaç de guanyar-hi. El conjunt de Garcia i Piera arriba amb la moral alta després d'haver aconseguit la victòria davant del Sant Just. Els olotins tindran la baixa segura de Lluc Jiménez, que ha de complir el segon i últim partit de sanció. El Picat hoquei Olot es podrà seguir en directe a Ràdio Olot des de 7:45 del vespre aquest dissabte. De fet, per al tècnic de l'hoquei Olot, Jordi Garcia, és clar, és la pista més complicada de tot el que portem de Lliga.
Crec que anem a la pista més complicada de l'hoquei Lliga Plata. És un equip que és molt directe, que li agrada molt les anades i vingudes, que que acaba sempre a porteria, que no especula gens, i a nosaltres això doncs, ens fa que tinguem, haguem d'estar alertes en tema de defensa, però també sabrem que segurament tindrem moltes ocasions en atac. Llavors hem d'estar molt bé a les dues vessants del partit, tant en defensa com en atac.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
A punt el trànsit, connexió amb la Policia Municipal d'Olot. Endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. Per avui està previst un augment de la circulació a les entrades i sortides dels col·legis i a les hores punta. De carrers tallats tindrem el carrer Verge del Portal de les dues del migdia a les 6 de la tarda. També tindrem tallat el passeig d'en Blai a l'alçada del número 6 durant tot el dia. El carrer Concepció Carreras de manera puntual. I de discos de prohibit estacionant tindrem el carrer Bernat Vilà des de les 7 del matí a les 7 de la tarda, a l'Avinguda Morrot, a l'alçada dels números 52-56, a partir de les 8 del matí i durant tot el dia per treballs a la línia de baixa tensió. El passeig de Barcelona, davant del número 24, per reparar les voreres, des de les 8 del matí a les 6 de la tarda, i aprofitem la benentesa per tornar a fer un recordatori de la normativa en quant als vehicles de mobilitat personal. Patinets elèctrics, per entendre'ns. O han de portar persones majors de 16 anys, només pot anar-hi una persona, obligació de portar el casc homologat, obligació de portar enllumenat, prohibit circular per damunt la vorera o en zona de vianants, prohibit fer ús de dispositius mòbils o auriculars, prohibit circular dos patinets elèctrics en paral·lel. I aprofitem també per dir que l'Ajuntament d'Olot ha editat uns flyers per fer arribar a tothom que estigui interessat en la nova normativa. Això és tot des de la Policia Municipal d'Olot. Que tinguin molt bon dia avui amb temperatures un xic més agradables.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Primeres informacions d'aquest divendres. 5 minuts més! L'Ajuntament d'Olot valida però no comparteix el posicionament d'Acció Climàtica sobre l'1+1 de la variant que ha avançat Ràdio Olot. El consistori continua defensant el 2+2 després del posicionament del departament. L'alcalde de la ciutat ha valorat les declaracions que va fer la secretària de Medi Ambient a Ràdio Olot i ha demanat màxima urgència per al procés mediambiental. Pep Berga també ha dit que li hauria agradat conèixer les informacions directament i no a través de la ràdio. Ens ho explica en Pau Masó.
Després de conèixer que Acció Climàtica donarà llum verda la proposta d'1+1 per la variant d'Olot. L'Ajuntament també ha dit la seva. L'alcalde Pep Berga ha valorat les paraules que la secretària de Medi Ambient va dir a Ràdio Olot. Berga accepta, però no comparteix la posició d'Acció Climàtica.
Un 1+1 a mi em continua semblant, no em continua semblant una bona opció. Hem de tenir en compte doncs, que una variant de 2+2 doncs, dona molta més seguretat, dona molta més fluïdesa. Si a més està fet en dos túnels, tots hem viscut l'experiència de tornar de Barcelona i trobar-nos el túnel de Bracons tancat doncs, per obres de manteniment. Si això tenim un sol túnel, passarà. Voldrà dir que aquell dia que passi que es faci manteniment, doncs, tot el trànsit haurà de tornar a entrar a la ciutat. o també penso que si no dona la fluïdesa que necessita, doncs hi haurà molts vehicles que continuaran optant doncs, per passar per dintre de la ciutat.
L'alcalde d'Olot també diu que el fet que el túnel de la Pinya sigui només un pot provocar que, quan es faci manteniment, el trànsit hagi de tornar a passar per dins la ciutat. Berga també parla de terminis i, tot i confiar que la declaració d'ambiental estaria a punt aquesta primavera, demana màxima urgència a Acció Climàtica.
Aquests estudis informatius es van lliurar l'estiu passat doncs, a Acció Climàtica. Sé que van demanar correccions i que van demanar doncs, informacions complementàries que es van anar portant durant els mesos de la tardor, però ara el que demanaríem en aquest departament, en el Departament d'Acció Climàtica, és que tan aviat com sigui possible doncs, facin aquesta declaració d'impacte ambiental, que no deixin passar ni una setmana ni un mes més del que sigui estrictament necessari. A mi m'hauria agradat doncs, que aquesta declaració doncs, sortís ara a principi d'any.
Segons va informar la secretària de Medi Ambient a Ràdio Olot, l'aprovació mediambiental de la variant arribaria al mes de juny. Sobre les informacions que va explicar a Bernades a aquesta emissora, Berga també ha lamentat no haver-les conegut abans i haver-ho de fer a través d'aquesta ràdio.
A les últimes hores també s'ha pronunciat Salvem les Valls, que es mostra decebuda amb el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat. L'entitat ecologista valora de manera molt crítica el posicionament del govern català en relació amb la variant d'Olot. Salvem les Valls diu que no s'entén com Acció Climàtica pot promoure carreteres i creuen que això és irresponsable i poc seriós. Davant les informacions que va avançar a Ràdio Olot, l'entitat es planteja iniciar la via judicial per frenar la construcció de la carretera olotina.
Pocs dies després que la secretària de Medi Ambient anunciés a Ràdio Olot que Acció Climàtica preveu donar llum verda al projecte d'OMES1 de la variant d'Olot, el col·lectiu més contrari a la infraestructura també ha sortit a dir la seva. Salvem les Valls es mostra decepcionada amb el posicionament del departament. L'entitat creu que Acció Climàtica ha de fer Acció Climàtica, diu, i es mostren desconcertats. Sergi Batlle és un dels portaveus de l'associació en declaracions a Ràdio Olot.
Home, moltíssima sorpresa. Un departament d'Acció Climàtica, com diu el seu nom, seria normal que el que fes fos Acció Climàtica. Les declaracions de l'Anna Bernades de l'altre dia, ostres, només hi faltava aquí uns banderins aquí de celebració, de festa major, no? Si palpava una certa alegria amb el fet de donar ja per fet que desencallarien la part ambiental del projecte i que es tirarien endavant. Em sembla que no és gens responsable. Des del Departament d'Acció Climàtica s'ha de vetllar per tirar endavant accions climàtiques respectuoses, no pas promoure carreteres. És molt poc seriós, molt poc responsable, molt poc analitzat. Bé, és que no ho entenem, estem desconcertats.
La secretària de Medi Ambient, l'olotina Anna Bernades, també va assegurar a aquesta emissora que el traçat 1+1 és compatible, deia, per preservar els valors naturals del territori. Per Batlle, això no és correcte.
El Departament d'Acció Climàtica pot dir moltes coses, però no pot dir que és compatible amb els valors naturals. Aquest departament no ho pot dir, això. Ho pot dir el Departament d'Obres Públiques, si tu vols, però el d'Acció Climàtica no pot dir això. És mentida, no sabem que farem dos excedents. Ens estem carregant l'únic sòl rústic agrícola del terme municipal d'Olot i em diuen que és compatible amb els valors naturals del territori. No és correcte.
Després de veure que el Departament d'Acció Climàtica té voluntat de tirar endavant el projecte de la variant d'Olot, Salvem les Valls diu que es planteja obrir la via judicial per defensar la llei del canvi climàtic.
Els precedents dels moviments diguem-ne ecologistes, i aquesta paraula és una paraula que no ens agrada molt d'utilitzar perquè està molt gastada, però sí, els antecedents tots veiem que acaben igual. La llista, és igual, començant per Sos Costa Brava, que van per la C32, passant per Pinya de Ros al seu dia, Cap Ras, és igual, tantíssimes actuacions que hi han hagut contra el medi ambient han acabat judicialitzades i si nosaltres hem d'acabar, evidentment ja acabarem. Hem de defensar la comarca. Hem de defensar la comarca, és una mica el deure que tenim per les generacions que ens ve darrere nostra.
Salvem les Valls és la veu més oposada a la construcció de la variant d'Olot, sigui quina sigui la dimensió de la carretera. Als últims temps, l'associació s'ha mostrat fermament en contra de la infraestructura. A l'altra banda de la partida hi ha el col·lectiu empresarial representat per l'associació d'empreses Euram Garrotxa. Aquesta entitat s'ha mostrat sempre a favor d'una variant 2+2. En aquesta ocasió no ha volgut valorar el posicionament d'Acció Climàtica i, segons han explicat a Ràdio Olot, prefereixen esperar la publicació oficial de la declaració d'impacte prevista per al mes de juny.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Més qüestions, l'espai cràter d'Olot es posarà en funcionament al febrer, però no hi haurà una inauguració oficial. L'alcalde de la ciutat ha explicat que la situació pandèmica no permet fer una diada d'obertura, però que es faran visites guiades. L'equipament es posarà en funcionament al llarg del mes que ve i es faran visites grupals a diferents sectors de la ciutat que han participat en la concepció i construcció de l'equipament. A causa de la situació pandèmica, l'equipament més important que s'inaugurarà en el mandat polític actual no tindrà una inauguració com a tal. L'equip de govern ha decidit no celebrar una diada de portes obertes per inaugurar l'espai cràter per tal d'evitar situacions d'aglomeracions. D'aquesta manera, el Centre d'Interpretació dels Volcans es posarà en marxa sense inaugurar-se. Es faran, però, visites guiades grupals per diferents sectors socials de la ciutat, tal i com ha explicat l'alcalde Pep Berga.
No tenim la intenció d'inaugurar l'espai cràter, tenim la intenció de posar-lo en funcionament. Estem en un escenari Covid que no ens permet alegries de massificació de gent. El que poden ser aquestes visites segures seran visites de 25 persones i n'anem fent per tots els sectors doncs, que d'alguna manera han tingut relació amb l'espai. I bé, l'anirem visitant i tot, però no farem allò una inauguració doncs, amb unes portes obertes tots de cop perquè ens sembla que no, en aquest moment no és prudent i com que aquest mes de febrer ja entrarà en funcionament, doncs ho farem d'aquesta manera.
L'equipament és una de les inversions més rellevants que la ciutat ha fet en els últims anys. L'espai cràter ha costat 4 milions d'euros i la majoria han estat finançats per fons europeus. El Centre d'Interpretació dels Volcans estava previst que es posés en marxa el setembre del 2021, però la urbanització de l'entorn ha retardat mig any la seva obertura. No deixem encara les qüestions d'àmbit municipal perquè hi ha hagut canvi de regidors al grup municipal de Junts per Olot. Lluc Charles ha estat nomenat nou regidor d'ocupació en substitució de Gemma Pujolà. Es converteix en el regidor més jove de l'Ajuntament amb només 23 anys. En la seva presa de possessió ha assegurat que el fet de ser jove és una oportunitat per treballar i representar el jovent de la ciutat i ha assegurat que treballarà per la formació laboral perquè la feina sigui de qualitat i també per retenir el talent oloter.
Que assumeixo aquesta responsabilitat amb molta il·lusió i ganes de no només fer feina, sinó fer-la ben feta. Encara que em puguin veure massa jove, aquesta és una raó de pes per assumir aquesta responsabilitat i tenir l'oportunitat de treballar pel jovent de la ciutat, poder-lo representar i solucionar els seus problemes i inquietuds. Per acabar, que tenim molta feina per fer, els que em coneixen saben que sóc un boig lot, enamorat de la ciutat, de les nostres tradicions, dels nostres costums i, per què no dir-ho, enamorat d'aquest tret diferencial que ens representa el sol fet de ser olotins i que ens fa únics als ulls dels altres.
Amb només 23 anys, Lluc Charles s'ha convertit aquest dijous en un dels regidors més joves de la història de l'Ajuntament d'Olot. Amb la carrera d'Economia acabada recentment, Charles ha entrat al consistori olotí en substitució de Gemma Pujolà, que ha deixat l'equip de govern per motius personals. Charles era el número 13 de la llista electoral que va presentar Junts per Olot en les últimes eleccions municipals. Durant el ple, ha dit que treballarà per tres objectius clau en la seva nova tasca com a regidor d'ocupació.
El primer objectiu, la formació, orientació i la busca de feina de les persones que, per certes qüestions, tenen dificultats per aconseguir un lloc de treball. El segon objectiu, assegurar-nos que els ciutadans, que ja tinguin feina, sigui de qualitat, amb bones condicions i ben remunerada. I d'aquesta última em remeto a una cita que va dir el president dels Estats Units, Joe Biden, fa poques setmanes. Pay them more, pagueu-los més. I el darrer objectiu, però no menys important, captar i retenir el talent jove i qualificat. El jovent d'Olot i comarca, encara que hagin crescut i que tinguin el seu cercle familiar i d'amistats format aquí, moltes vegades l'última etapa formativa la realitzen fora de la ciutat i ja no tornen més, ja sigui perquè fora hi ha més oferta o millors condicions. Per tant, és talent que deixem escapar.
Charles agafa la cartera d'ocupació en un moment laboral dolç a la ciutat pel que fa a les xifres d'atur. La capital de la Garrotxa ha aconseguit reduir dràsticament l'atur aparegut durant la pandèmia i fins i tot s'ha millorat les dades de persones sense feina que hi havia just abans de l'arribada de la Covid. Esteu escoltant els 5 minuts més. Aquestes són les primeres informacions de la jornada. Traiem el cap a les comarques de Girona i ho fem encara parlant d'economia perquè les exportacions de les càrnies gironines no aconsegueixen remuntar registres i han caigut gairebé un 25% durant el novembre. La situació que viu el clúster, que pateix el fren la compra de porcí per part de la Xina, contrarresta però amb la d'un altre sector motor de l'economia gironina, perquè les químiques, aquí a les farmacèutiques, han crescut fins a un 23% a l'exterior. Això, lligat a la crescuda de vendes de maquinària, fa que les exportacions gironines tanquin el mes de novembre creixent un 3,2%. De retruc, això també es trasllada a l'acumulat del 2021. Entre gener i novembre, les vendes a l'exterior ja voregen els 6.000 milions d'euros, un 12% més en comparació amb el mateix període del 2020. Avui també hem sabut que els preus de lloguer per un pis a la ciutat de Girona es mantenen al mateix nivell que el 2008, abans de la crisi econòmica. Segons dades de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, la pandèmia no ha alterat un excés de preus, ja que a finals del 2020 els preus se situaven als 600 euros, però a mitjans del 2021 van pujar als 650. Aquest és el preu més elevat de mitjana que s'ha registrat a la ciutat. Per contra, a Figueres, els preus es mantenen estables des del segon trimestre del 18 en una mitjana que va dels 450 als 470 euros. Abans de la crisi econòmica, els preus eren 100 euros més elevats que la mitjana actual. A Olot, per exemple, s'ha tancat el 2021 amb un preu de 450 euros de mitjana, mentre que els màxims registrats el 2008 eren de 425. A la ciutat de Figueres han presentat aquest dijous un pla de renovació de l'enllumenat per posar al dia a la ciutat i actuar en instal·lacions que han quedat obsoletes. L'Ajuntament invertirà aquest any 450.000 euros, que sumats als 700.000 que hi va destinar el 21, sumen un import d'1.015.000 euros. L'alcaldessa és Agnès Lladó.
Seguim treballant, com deia al principi, per poder tenir una ciutat molt més amable, molt més al costat de la gent, cobrint les necessitats que ens exposen dia rere dia i fent-la també molt més segura en els carrers. I per últim, una reflexió que vull fer no només com a alcaldessa, sinó com a dona. El fet de tenir enllumenat públic potent i amb els carrers ben il·luminats fa que les dones ens sentim també molt més segures a l'hora de tornar a casa soles.
La Comissió d'Acció Climàtica del Parlament ha rebutjat la proposta de resolució de la CUP en contra del projecte del Parc Eòlic Marí de la Badia de Roses, al Parc Tramuntana. Tots els partits hi han votat en contra, excepte els copaires, que hi han votat a favor, i Vox, que s'hi ha abstingut. Encara un parell de punts més. La Fiscalia demana 49 anys de presó per l'acusat de segrestar, violar i intentar matar l'exparella a les Gavarres el juliol del 2019. Segons recull l'escrit d'acusació, el processat va tenir retinguda a la dona més de 15 hores, la va arruixar amb un esprai irritant i la va sotmetre a pressions constants perquè accedís a reprendre la relació. Finalment, la va portar a una pista forestal propera al Santuari dels Àngels i allà la va apunyalar i la va intentar asfixiar. La víctima va aconseguir fugir bosc a través i arribar a un mas de Quart per demanar ajuda. La defensa nega les acusacions i exposa que la víctima va enviar una carta a la presó a l'acusat demanant-li perdó i afirmant que havia dit coses incertes. I acabarem a l'Ajuntament de Girona i també a la mateixa Universitat de Girona, on han signat un conveni per posar en marxa un nou servei d'atenció en prevenció d'addiccions i en matèria de salut afectiva i sexual. L'acord vol complir amb l'objectiu de promoure la salut i així evitar conductes de risc i l'aparició de trastorns de salut a mig termini. El servei s'oferirà a través del Centre Jove de Salut Integral, que es posarà a disposició dels estudiants. Un cop a la setmana, un psicòleg i una llevadora atendran l'alumnat en un espai del campus de Montilivi que garantirà la intimitat de les persones que facin ús d'aquest servei. Esteu escoltant els 5 minuts més. Són les primeres informacions d'aquesta jornada. De seguida ens posem al dia amb la cultura perquè avui tenim un parell de propostes especialment interessants. La primera, el sismògraf.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
El nou sismògraf escalfa motors. L'organització ja ha posat dates i ha anunciat alguns artistes per l'edició transformada i transformadora d'aquest 2022. El festival vol que les creacions artístiques que s'hi representin tractin el moviment i el paisatge. Una mostra és l'eslògan d'aquesta 14a edició, que es presenta com el festival que detecta el moviment del cos i del planeta. Es farà entre el 7 i el 10 d'abril, tot i que una setmana abans es representaran 3 espectacles.
El sismògraf del 2021 acabava amb l'anunci que el festival es transformava, deixava el turquesa per agafar el verd. De la indústria es passava la sostenibilitat. I és que l'organització vol ser conscient de la situació geogràfica del festival i per això vol tenir en compte l'entorn i el paisatge que el defineix. Amb aquests canvis, el certamen avisa que treballarà per oferir propostes artístiques que no es regeixin només en la dansa, sinó que siguin arts vives que mostrin el cos i el moviment en una perspectiva de responsabilitat social i ecològica pel nostre entorn. La directora artística del festival, Estena Busquets.
Volem una mica ampliar horitzons, per això hem canviat el característic color turquesa per al color verd i el que estem plantejant és de passar de ser un festival de dansa a passar a ser un festival de moviment. I per això diem Sismògraf, el festival que detecta el moviment, com sempre, però ara del cos i del planeta. És a dir, un festival que contingui totes les formes d'art que posen el cos en una situació artística, i això vol dir dansa, vol dir circ, vol dir performance, vol dir passejades artístiques, vol dir qualsevol cosa que ens relacioni el moviment amb el paisatge que ens envolta.
De moment, aquest dijous ja s'han anunciat els primers espectacles que es podran veure aquesta primavera. El més destacat és Nebula, de la brasilera Vania Benoit, que es podrà veure en el cràter del volcà del Montsacopa. En ell, l'artista en solitari parlarà de la relació entre el cos humà i la natura en un context post-apocalíptic. Benoit crearà rituals de curació, fertilitzarà l'espai i buscarà l'estat original dels elements. Busquets avança algunes característiques del format d'enguany.
Venim d'un festival molt extens en el temps, com va ser el de l'any passat. Ho vam haver de fer per adaptar-nos a la situació pandèmica amb la que estem vivint. Una mica el que pretenem també amb el format del festival d'aquest any, que recupera els 4 dies intensius del 7 a l'11, però que té aquesta introducció el dia 2 i tindrà unes altres rèpliques tant el 24 com el 29 d'abril, doncs és una mica posar les coses espaiades tant en el temps i també en l'espai físic perquè sigui més fàcil pel públic i perquè ens puguem adaptar molt millor amb aquesta situació canviant que tenim, que cada 5 minuts ens passa factura, no?
El Sismògraf d'aquest 2022 també mantindrà l'itinerari de dansa al Parc Nou, que s'ha anat consolidant en els últims anys. Sota el nom Parc Nou en Moviment, els visitants podran veure 5 companyies que presentaran les seves peces en espais a l'aire lliure del Parc Urbà. El Sismògraf 2022 es farà d'aquí a 3 mesos, del 7 al 10 d'abril.
Així sona el jazz de Chan Campos Trio. Arriba el primer concert de jazz Olot de la temporada. La sala del Turín acollirà el músic gallec Chan Campos amb el seu nou projecte titulat En Realismo, que estem escoltant de fons. És el tercer àlbum del Chan Campos Trio, un grup format per dos gallecs i un asturià apassionats per la música jazz i la seva manera d'entendre-la. Serà la primera vegada que actuen a la capital de la Garrotxa. Les entrades es poden adquirir ja a través del web d'Olot Cultura.
Chan Campos lidera des de fa més de 15 anys el seu projecte més personal, Chan Campos Trio. Es tracta d'una proposta de jazz contemporani difícil d'etiquetar i en contínua ebullició, un qualificatiu que pot semblar confús però que el mateix artista gallec utilitza. Ara es troba presentant el seu tercer treball que porta el nom de Realismo. El grup està format pel mateix Chan Campos al piano, Horacio García al contrabaix i Iago Fernández a la bateria. Campos explica com va néixer el grup i el perquè del seu interès per la música jazz.
Somos músicos de jazz y lo que hacemos supongo que se llama jazz, ¿no? Porque tiene un enfoque bastante jazzero. Nuestra filosofía también es que el jazz precisamente es un género abierto y permeable, ¿no? Y que precisamente nació como una música pues que abría las puertas a todo tipo de influencias y por el hecho de ser espontánea, pues casi prácticamente todo tiene cabida en él, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros lo que intentamos es tener un poco esa mentalidad.
Un interès pel jazz que l'ha portat a experimentar amb diferents persones i formes. Realismo és el tercer treball de la banda després de Orixe Zero i Ectropia, reconeguts per la seva originalitat i per aconseguir assentar les bases d'un estil propi més enllà d'aquest gènere musical. Campos explica que amb Realismo busquen trobar un treball sonor diferent.
Hay un trabajo a nivel sonoro pues mucho más profundo, ¿no? Y creo que mucho más coherente con la música que hacemos. En este disco y también en el directo, estará con nosotros en el concierto, hay un productor y técnico de sonido que él sí que no viene del mundo del jazz, sino que más del hip-hop, de la electrónica.
Serà el primer concert de jazz del 2022 a Olot. Es podrà veure demà dissabte a partir de les 8 del vespre a la Sala Turín d'Olot. Les entrades estan disponibles al web d'Olot Cultura o a taquilla el mateix dia del concert.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, TuneIn, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns-se sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Propera estació, Vilatenim. La Unió Esportiva Olot espera no desviar-se del camí de la victòria en el primer derbi gironí de la segona volta. Intentarà superar el Figueres per sumar el sisè triomf consecutiu i afrontar d'aquesta manera amb garanties dos partits d'altura contra el Manresa i el Girona B. Els olotins són líders i els figuerencs onzens classificats. Informa David Planella.
Primer contra onzè, separats per 17 punts. És a priori un partit desigualat, però en un derbi pot passar qualsevol cosa. En un partit de rivalitat històrica i de rivalitat geogràfica, la classificació no val per res. El tècnic de l'Olot, Albert Carbó, està convençut que el seu equip no relaxarà després d'haver sumat 5 victòries consecutives amb 14 gols a favor i només 3 en contra.
Després d'un molt bon resultat que vam assolir el diumenge passat contra el Vilafranca, ara si penséssim que ho tenim tot fet i que podem guanyar tothom, seríem nosaltres mateixos el pitjor rival. Hem de seguir amb aquesta mentalitat d'afrontar cada partit amb el màxim respecte, juguem contra qui juguem, tots els partits són disputats, tothom està guanyant a tothom.
L'Olot passa pel seu millor moment de la temporada i a fora de casa ha trobat la fórmula de l'èxit. En les últimes visites a Castelldefels, Vilassar i Sant Andreu ha estat pràctic i efectiu, sempre ha deixat la porteria zero i ha sumat els 3 punts. Ara, però, visitarà un escenari, Vilatenim, molt diferent a aquests 3. El camp del Figueres és de gespa artificial, però de dimensions grans.
Sí que és veritat que la gespa no està en les millors condicions, però bé, sempre fa goig jugar en aquell estadi, pots practicar un bon futbol, i bé, ens espera un molt, molt, molt bon partit diumenge. Sí que tinc clar doncs, que l'Olot anirà a Vilatenim a intentar aconseguir la sisena victòria consecutiva. Tenim tota la plantilla endollada, tenim tota la plantilla que vol sumar la sisena, té ganes de seguir amb aquests registres. Com ho farem? Això ens ho quedem per nosaltres.
El de diumenge serà un partit molt especial per molts membres de la plantilla de l'Olot. Xavi Ferron i Sergi Arranz són de Figueres i han jugat a Vilatenim. Oriol Ayala i Eric Vilanova també han vestit la samarreta del conjunt figuerenc i fins i tot l'entrenador, Albert Carbó, té passat a la Unió Esportiva Figueres.
Em van ajudar a créixer com a entrenador, vaig fer una temporada al cadetà del Figueres i una segona temporada on vaig estar al juvenil i vaig tenir l'oportunitat de coordinar el futbol 11. I bé, després ja va ser el meu salt al futbol amateur on vaig anar a Peralada. Per tant, bé, tornem a un club on hi he tingut passat i això fa que tingui doncs, un punt més especial.
El Figueres-Olot es disputarà diumenge a 4:45 de la tarda a l'estadi de Vilatenim. Es podrà seguir en directe a Ràdio Olot des de les 4.
I per cert que l'Olot afrontarà el derbi a Figueres sense Albert Blázquez, el capità es perdrà el que queda de temporada. S'ha hagut d'operar d'una lesió parcial al tendó d'Aquiles i s'haurà d'estar uns mesos de baixa. L'Olot no descarta fitxar un nou lateral dret.
La Unió Esportiva Olot perd el seu capità. La lesió d'Albert Blázquez al tendó d'Aquiles ha estat més greu del que s'esperava i l'ha obligat a passar pel quiròfan. S'estarà uns mesos de baixa i la previsió inicial és que no pugui jugar més aquesta temporada. Ho explica l'entrenador, Albert Carbó.
Tot ha estat molt ràpid. Ens avisen ahir que el millor per ell és que passi per quiròfan. Avui mateix al matí s'opera i molt males notícies pel grup, molt males notícies per ell. Perdem el nostre capità en principi pel que resta de temporada. Anem a veure com surt l'operació. Esperem que tot surti bé i es pugui recuperar bé per si pot arribar i si no, doncs per afrontar la temporada que ve. És un futbolista molt important per l'entitat i bé, ara ens haurà d'ajudar des de fora el terreny de joc.
Blázquez ja arrossegava molèsties des de principis de temporada. De fet, va ser suplent a la quarta jornada al camp del Manresa i també la setmana següent contra el Girona B, precisament per aquesta lesió. Ara s'ha complicat, va ser baixa l'últim partit contra el Vilafranca i finalment els metges li han recomanat operar-se. Ara l'Olot es plantejarà si cal fitxar o no un altre lateral dret. Carbó no ho descarta.
Tot ha estat molt ràpid, ens hem de reunir, Sergi continua treballant i bé, si segur que si ha d'arribar un futbolista que ens ajudi a millorar aquesta plantilla que tenim i que ens ajudi a assolir l'objectiu, doncs el club doncs espero doncs que ens ajudi i fem un esforç doncs per tenir la millor plantilla.
Sense Albert Blázquez, l'únic lateral dret de la plantilla és Eric Callís, el jove garrotxí de 20 anys, debut aquesta temporada a la categoria i està rendint a un bon nivell.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.